Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massip. Des de divendres i fins aquest dilluns ja s'han escolaritzat 49 infants que han arribat des d'Ucraïna, segons dades del Departament d'Educació. La directora general d'Alumnat de la Generalitat de Catalunya, Ruth Ribas, ha explicat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que el seu objectiu és que tots els infants i joves tinguin accés a l'educació.
Creiem que davant d'aquesta situació, aquesta crisi humanitària en què ens porta el context de la guerra de Rússia contra Ucraïna, doncs tots aquells infants i adolescents en edat d'escolarització que arribin a terres catalanes tinguin el dret de ser escolaritzats. Per tant, la nostra indicació és que tots aquests infants i adolescents puguin accedir al sistema educatiu català i doncs gaudeixin del dret a l'escolarització.
Des del departament també expliquen que tots aquests infants seran escolaritzats a través dels procediments habituals i que s'està treballant amb un nou protocol perquè així sigui. Un cop assignada a la plaça, s'habilitarà suport personalitzat als menors i aules d'acollida per als més grans. I encara sobre la invasió de l'exèrcit rus a Ucraïna, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, ha demanat un alto el foc a Vladimir Putin per poder restablir el subministrament elèctric de la central nuclear de Txernòbil. El ministre ucraïnès ha assegurat que en dos dies es tancarà el sistema de refrigeració del magatzem de combustible nuclear i que això podria provocar una fuita de radiació que amenaça tot Europa. Des de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica expliquen que el volum d'aigua de refrigeració i la càrrega de calor de la piscina d'emmagatzematge són suficients per eliminar l'excés de calor sense patir pel subministrament elèctric, però reconeixen que ha perdut el contacte amb els sistemes de seguretat de la central nuclear. Per garantir la seguretat del complex de Txernòbil, els responsables d'aquest organisme demanen que els 210 treballadors facin rotacions, ja que asseguren que des del 24 de març, quan els soldats russos van ocupar la central, estan treballant els mateixos professionals i aquests necessiten un descans i un relleu. Un conflicte que segueix influint sobre el mercat energètic. El preu de la llum al mercat majorista de l'Estat registrarà aquest dijous el seu cinquè màxim històric. Malgrat que l'import de l'electricitat es reduirà un 21,8% respecte a aquest dimecres, el preu mitjà del megawatt hora se situarà en els 369,75 euros. Per això, l'eurodiputat d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu, Jordi Soler, a la comentat el Tot anirà bé de Ràdio Estel que la dependència de l'energia russa, sobretot del gas, hagi augmentat a la Unió Europea durant els últims anys.
2014 fins avui, a nivell de la Unió Europea en general, no només no hem anat disminuint la dependència del gas rus, sinó que l'hem augmentat. Jo crec que aquest ha estat un error estratègic i ara, correcuita, haurem de buscar alternatives i és evident que una alternativa fiable, durable i neta, renovable, no es pot trobar d'un dia per l'altre.
Soler, en canvi, ha celebrat que la resposta de la Unió Europea a la invasió russa hagi estat a l'alçada de les circumstàncies i que s'hagi convertit en un actor a tenir en compte. Però s'ha preguntat si la Unió serà capaç de mantenir aquesta resposta ràpida, contundent i unitària quan el conflicte s'allargui i afecti cada vegada més els ciutadans europeus. I a Madrid, la Conferència Sectorial d'Habitatge que reuneix el Ministeri de Transports amb les comunitats autònomes ha ratificat el repartiment territorial del boll de lloguer jove i del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. I ara els esports amb Carla Buigas.
El Barça demà juga el partit d'anada dels vuitens de final de l'Europa League contra el Galatasaray. La novetat a la llista de convocats per part dels blaugranes és Martin Braithwaite, que podria gaudir dels seus primers minuts després de la lesió. Xavi Hernández ha analitzat el rival i sap que és un equip bastant fort.
En general es un equipo compacto, con Dome creo que han crecido, creo que está intentando imponer su modelo de juego, ¿no? Igual que el nuestro, de tener el balón, de hacen muchas veces temas tácticos interesantes, ¿no? Línea de tres, laterales por dentro, los extremos bien abiertos. Bueno, es un equipo que nos puede complicar. Mañana hay que ser muy intensos, ser muy dominadores del juego, hacerles sufrir, que ellos sufren sin balón, entonces por ahí intentaremos competir.
La ronda de vuitens d'aquesta Europa League arrenca aquest vespre amb el torn del Betis, que s'enfronta al Frankfurt, i el Porto, que juga contra l'Olympique de Lyon. Avui també hi ha els partits de Champions. El Real Madrid visita el Bernabéu per acabar de definir l'eliminatòria dels vuitens de final. Mbappé sí que podrà jugar finalment al partit, tot i haver patit un cop fora al peu aquesta setmana, i per part dels blancs recuperen a Kroos al mig del camp. El partit serà a les 9 del vespre. I pel que fa al Barça femení, la jugadora Marta Torrejón ha renovat fins al 30 de juny del 2024. La defensa de 32 anys acabava la seva vinculació amb el club a finals de temporada, però ha segellat la seva continuïtat per 2 anys més.
Gràcies, Carla. Tornem amb més informació d'aquí una hora al butlletí de les 5. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé.
Radio Estel.
Informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts, aquí seguim. Això és el Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Sempre diem que ens agrada compartir aquestes 3 hores de ràdio, que són clarament tot un passeig per la vida, no? Amb tot el que això significa, no? Amb totes les històries que de mica en mica arriben fins a la nostra antena i ens ajuden a intentar entendre una mica més al món, malgrat és molt difícil d'entendre últimament el món, no? Rafael Vallbona, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'entens bé tu al món ara o no?
No, en absolut. No l'he entès mai i crec que a aquestes alçades de la vida ja no l'entendré. Malgrat tot, comparteixo amb tu aquesta idea de que la ràdio és el tam-tam de la vida.
Uh-huh. Que bonica definició.
És el batec.
Que bonica definició.
La ràdio és una cosa íntima i domèstica com la barra de pa al matí o el cafè després de dinar o aquestes coses. I és el batec de la vida, saps? Que té un ritme, té unes cadències, té un protocol i a mi m'agrada molt.
A mi també.
Bueno, a tu home, és evident.
Bueno, és el que hi ha. No? Soc un boomer, a mi m'agraden molt els llibres també. I els teus, concretament. No? Soc un boomer, Rafael Vallbona. La glòria i l'ocàs dels fills d'una generació. I finalment diu, no vam ser concebuts per canviar els designis polítics del país i no ho vam fer. Només amb aquesta portada podria fer tota l'entrevista, jo crec, no? Sí. Soc un boomer. Què és un boomer, Rafael?
Un boomer és la manera menyspreable com ens qualifiquen avui en dia les generacions posteriors a la gent que vam néixer aproximadament entre els anys del pla d'estabilització i del final de l'autarquia, entre el 55 i 59, i la severa crisi del petroli de l'any 73.
Yeah.
Són els anys en els quals Espanya la piràmide d'edat creix de manera exponencial. Vam ser 14 milions de persones que vam néixer, sí, en un país depauperat, en el qual tot eren vells, els que quedaven vius o no estaven a l'exili, i que a l'any 1985 la meitat de la població de l'estat espanyol tenien menys de 30 anys.
Aquesta dada m'ha al·lucinat, col·leguis.
Bé, és una dada que pot explicar, no al 100%, però en part, per exemple, l'aclaparador èxit del Partit Socialista Obrer Espanyol l'any 82. Uh-huh. És a dir, van saber sintonitzar, allò, por el cambio, era el seu eslògan, no?, amb les esperances d'una generació que, a més, evidentment no va ser concebuda per canviar els designis d'aquest país, no. Vam ser concebuts, primer, per donar una mica d'alegria a les nostres famílies. Per què? Perquè els nostres pares eren fills de la debacle de la postguerra, però eren nadons, uh-huh, de l'esperança republicana. O sigui que, pobra gent, van palmar, però vamos, ras i curt, oi?
Sí.
I en un moment en què sembla que hi ha una mica d'una certa esperança, en què la dictadura, aquella mano militari, aixeca el peu de l'accelerador i comencen a passar coses com, per exemple, l'arribada de turistes, no? Doncs, bueno, hi ha una certa alegria, la pluriocupació, la venda de crèdits firmant lletres com uns desesperats, i, bueno, doncs ara és el moment de tenir un fill, no? Però en cap moment era allò de dir, no, tindrem fills perquè canviïn aquest país. No, la idea era que, bueno, que anéssim continuant fins que la dictadura s'acabés cansant de ser-ho, no?
Clar. Anava a dir que és la generació d'aquells que recordem l'anunci a la ràdio Espanyol es Franco ha muerto, no? En primera persona, que el recordem.
Sí,
no?
Home, i tant. Vamos, jo és com si l'estés veient avui mateix. Vull dir, aquella cara de pruna pensida de l'Àries Navarro. I recordo que, a més ho dic al llibre, que, esclar, immediatament van començar a emetre música militar
clàssica,
i tal.
I
el meu germà, que té gairebé 5 anys menys que jo, va posar a plorar perquè aquell dia no feien dibuixos animats a la televisió, cosa que trobo un plor absolutament raonable i
clar,
justificat.
Lògic.
Però, clar, nosaltres ja era diferent. Jo vaig sortir al carrer, imagina't això, el 20 de novembre del 75, a Premià de Mar, al Maresme, i em trobo l'Alfonso Font, l'Adolfo Ucero, dibuixants de còmics, i el Víctor Mora, escriptor i guionista de còmics i pare del Capitán Trueno, borratxos,
celebrant-ho
amb un xampany, perquè llavors no es deia cava, calent, com pixats.
Però era igual.
I, clar, jo vaig acabar igual que ells, perquè no havia esmorzat. I, clar, jo patia perquè deia, tios, que fa res que s'ha mort i esteu aquí com... bueno, eren aquestes coses de l'època.
Bueno, és que és abans d'ahir, parlem d'abans d'ahir,
Mira...
per tu i per mi, sí.
Celebro que em faci aquesta pregunta, que deia abans, perquè... esclar, a mi em sorprèn, per exemple, quan els estudiants de la universitat els hi parles del franquisme i els hi sona entre una mica així com a històries de la vora del foc i res. I
veritat.
Els dius, no, però escolti, és que fa 4 dies. Però després quan els dius, per exemple, aviam, senyoretes, vostès són conscients que fins l'any 1976 una dona no podia obrir un compte corrent al banc o obtenir el passaport sense l'autorització del seu marit.
Que fora,
L'any 76,
Sí,
clar,
sí.
Et miren així com si estiguessis dient no, això que m'estàs parlant era del segle XV. Això passava a l'edat mitjana. Dius, no. Això passava l'any 1976, tercera part del segle XX.
Sí, però si no cal anar tan lluny. O sigui, recorda-li a la gent en quin moment vas tenir el teu primer telèfon. El primer, ja no dic smartphone, sinó el primer telèfon mòbil amb el que anaves pel carrer i podies parlar. I estem parlant...
Jo els havia explicat alguna vegada de la primera vegada que vaig parlar per un telèfon portàtil. Bé, relativament portàtil. Era com portar una cabina a les
espatlles. Sí, clar, pesava com 2 o 3 quilos.
Era el dia del concert que va fer Frank Sinatra al Palau Sant Jordi l'any 1991, abans dels Jocs. Jo necessitava contactar amb l'Observador, del qual llavors era redactor en cap.
L'Observador, fixa't.
I el Miquel Jurado, del País,
sí, i tant,
duia, i gran i estimadíssim amic, duia un telèfon portàtil, que volia dir una mena de maletot que pesava horrors...
Que tenia una autonomia de minuts...
De res. I em va dir, ràpid, però que això s'acaba de seguida. I es van impressionar molt el diari que els estés trucant des d'un...
Que fora,
telèfon portàtil.
Són les batalletes, Rafel. Te n'adones que tenim... Nosaltres ja tenim... la generació moment es caracteritza també perquè comença, a hores d'ara, a tenir converses de batalletes, no? Que són diferents a les batalletes d'abans. Però són batalletes, en definitiva.
Aviam, sí, però això és una cosa que passa a totes les generacions. El que passa probablement és que de la nostra, diguem això, dels anys 80, posem quan teníem 20, 20 i pocs anys, en ara, sembla que hagi passat un segle, perquè el temps ha passat molt de pressa, i no molt de pressa, ha passat, el temps tot passa igual, no? Un minut dura 60 segons i així. Però és cert que en pocs anys han passat moltíssimes coses. Mm-hmm. Moltíssimes. I abans, quan teníem 20 i pocs anys, o fins a 30, i gairebé fins que en teníem 40, bé, anaven passant les coses a un ritme raonable. Amb això què vull dir? Vull dir que si les coses passen a un ritme raonable, més o menys les pots pair, mig entendre. Jo ara ja hi ha moltes coses que he desistit d'entendre. Entre altres coses perquè crec que són problemes o són situacions que no em concerneixen a mi, a la meva generació. Són situacions que concerneixen a les generacions posteriors. Tot el tema de la transsexualitat... la meva generació no ho ha de resoldre, això. No, nosaltres crec que vam encetar la lluita feminista, i quan dic nosaltres vull dir també molts homes, i bueno, ha fet un recorregut, no? Està fent un recorregut. la lluita, diguem-ne, per la llibertat d'elecció de gèneres, aquestes coses, això que en diem normalment trans, és una situació que concerneix a una altra generació. A mi ja no em toca. Nosaltres teníem... I amb això el que vull dir és que quan moltes vegades els nostres fills ens acusen, en certa manera, d'haver-los deixat un món pitjor del que ens vam trobar, no, això no és veritat. Això no és veritat, perdona. O sigui, nosaltres el món que ens vam trobar era un món amb una dictadura on no hi havia, bueno, petites qüestions, potser que avui en dia vistes així són anecdòtiques, com llibertats públiques, llibertat de culte, llibertat sexual...
Llibertat?
Llibertat, en general, sin ir a libertat, que deia el poeta.
No? És que m'estava... No, és que t'ho he dit perquè a mi m'estava venint exactament aquesta cançó.
O sigui, jo havia organitzat manifestacions reclamant biblioteques.
Que fora.
Avui en dia, si li dius a algú d'organitzar una manifestació reclamant en biblioteques, et diu, tu no estàs bé del cap, però si hi ha biblioteques a totes les cantonades, i per sort tenim un sistema públic de lectura exemplar. Bé, potser la nostra generació hi va contribuir d'alguna manera, oi? Dic, potser només. Ara hi ha altres problemes, doncs, que ho sento molt, però no ens toquen a nosaltres.
No vam ser concebuts per canviar els designis polítics del país i no ho vam fer. Per què, Rafel?
Perquè, primer, home, aviam, quan es va morir en Franco, qui més qui menys, els més grans tenien 16 o 17 anys, vull dir, que què havien de fer? Jo la meva irrupció, diguem-ne, com en la consciència política, es produeix en 14 anys arran de la condemna a mort i de l'assassinat i de la onada que hi va haver de solidaritat de Salvador Puig Antich.
Sí, clar.
Però jo tenia 14 anys i anava a l'institut. I tota la meva contribució va ser fer una exposició pública sobre la pena de mort a la classe de religió, gràcies a una monja progre d'aquelles que hi havia abans, una senyora que jo sempre he admirat moltíssim, Sor Carme Rullo, que era la professora de religió de l'Institut Alexandre Sa Torres de Mataró, que em va permetre fer allò i em va posar una mica... Em va punxar molt,
Va posar bona nota?
Sí. Va, però és que... Bueno, també anava pels dies que m'escaquejava de classe i m'anava a jugar als futbolins, aviam. Tot s'ha de dir, Però... Però, entén-me, vull dir, no estàvem concebuts per això. És cert, però, que vam desbordar el franquisme. El vam desbordar biològicament. Perquè amb això van demostrar també una llestesa d'aquelles, oi? Que no van calcular que fomentant la natalitat, de cop i volta hi hauria molts nens i nenes que hauríem d'anar a escola. I aquells nens i nenes que haurien d'anar a escola, molt bona part estudiaríem el batxillerat i uns quants aniríem a la universitat. I vam desbordar, per exemple, el sistema educatiu. Què va passar? Que a partir de l'any 1965 es veuen obligats a atorgar llicències d'obertura d'escoles a escoles que no eren declaradament favorables al règim, no? I que, per exemple, l'escola de mestres de Blanquerna forma... unes generacions de mestres educats amb un model democràtic, amb un model, diguem-ne, conciliar, podríem dir, i que, sota la idea clarivident d'en Narcís Jubany, a qui vaig tenir l'honor de conèixer, i que es tenen molt clar quina mena de mestres necessita aquest país perquè aquest país vagi endavant. I això, al franquisme se li escapa, i han d'acabar donant llicències a escoles progres i a les taus i aquestes així, i després, quan creen instituts perquè es troben que en un any el nombre de matriculats a batxillerat passa de 250.000 a 1 milió,
clar,
així,
clar, clar.
Han de crear instituts, què passa? Han de contractar professors que són joves llicenciats que no són afectes al règim, lògicament.
Lògicament. Clar, clar.
I, clar, allà se'ls desbarata absolutament tot. Absolutament tot. Tot.
Que interessant, Que interessant és enfocat des d'aquest punt de vista.
És que és el que jo vaig trobar. O sigui, aviam... Jo vaig anar als Hermanos de la Salle a Premià de Mar. D'acord? Sí. Jo tenia profe a l'Hermano Linares, aquest famós? Sí.
El tenies de professor?
I tant, si el tenia. Mis queridos chavales, ese culito más arriba...
En sèrio?
Sí, home, sí. Però, bueno, no em va fer res a tu. Però precisament per això que et anava a dir. Perquè nosaltres ja érem una mica més ganàpies.
Yeah.
Nosaltres érem 7 o 8 anys més grans, per exemple, que l'Alejandro Palomas. 8 anys.
Yeah.
Ja no ens creiem res. O sigui, No ens creiem aquell relat absolutament surrealista de que la masturbació provocava que sortís la medul·la òssia i et quedaves paralític. És que
ja... O et quedessis sec, no?
Que no, la versió era... d'allà era paralític.
Ah, paralític. La teva era paralítica, la meva era sec.
La nostra era paralític. No, perquè jo la... Ostres, la de sec encara potser tindria dubtes, perquè la meva vista no és gran cosa. Però la de paralític ja t'asseguro jo que no. I és més, és que ens en enreiem... o sigui, allò ja no s'ho creia ningú. I és clar, això desterota absolutament tot un sistema, diguem-ne, tot un sistema de que fonamentes entre coneixements, entre pors, entre, saps? I això, si no ens ho creiem, no ens ho creiem.
Estava pensant que, clarament, i pel que fa la generació boomer, hi ha menys distància dels boomer cap als seus fills que cap als seus pares, no?
Sí, clar. O sigui, mira, vers els nostres pares... hi havia una qüestió claríssima. Per posicionar-nos nosaltres, ens havíem d'enfrontar a la generació anterior. Era el que s'havia fet sempre. O sigui, el meu pare no gaire, però la meva mare li agradava molt en Machín, i jo, basta perquè li agradés a la meva mare, en Machín no m'agradava gens, que continua sense agradar-me. O sigui, res. Allò era el passat. Jo era de les Sticky Fingers, dels Stones, o del Led Zeppelin 4, del Stairway to Heaven, Rock and Roll, Black Dog, que va ser el primer... LP, entre parèntesis, LP és allò que ara en diem
long
vinils,
play,
tot
long,
això,
long play.
Que em vaig comprar a la meva vida, que va fer 50 anys el novembre passat, i me'l vaig comprar, doncs ara deu fer 50 anys, perquè va trigar aquí uns mesos a arribar. Respecte a la meva filla, aquesta distància no existeix.
No existeix.
És més, al final del llibre... Bueno, al principi del llibre hi ha un codi QR...
Al final del llibre hi ha un codi QR amb la banda sonora
del llibre.
Això és magnífic.
Quan vaig haver acabat això, com que estàvem en aquell confinament domiciliari, allò, aquella cosa tan avorrida, vaig escriure uns quants col·legues meus dient, va, feu-me la vostra llista de tots els amics meus de la meva quinta, feu-me la vostra llista amb les vostres cançons preferides. I tot això va venir perquè, navegant per el YouTube, que és una cosa que no sol fer, però aquells dies que estàvem això bastant avorrits...
Hi havia temps de tot.
Vaig trobar una versió impagable del Jaime Urrutia i la Eva Amaral del Camino Soria, de Gabinete Caligari, que és una cançó meravellosa.
Magnífica, estic d'acord.
I li vaig enviar l'enllaç a la meva filla. I a la tarda m'escriu i diu, m'he passat tot el dia amb aquesta cançó al cap, no me l'he pogut treure. I em deia, diu... La diferència entre la música de la vostra època i la nostra és que la nostra, entre l'ensolcida de la indústria discogràfica i la facilitat que tenen la cultura digital per cremar ídols i noms i tot això al cap de 5 minuts, la nostra costarà molt de que passi alguna cançó a la història i a la vostra en passarà moltes.
És interessantíssim, eh? Saps que jo des que he tornat a la ràdio tinc la sensació, és que m'ho acaba de recordar el que dius, de que tot va molt més ràpid, que en pocs anys s'ha accelerat tot, la vida política, els grans escàndols que parles una setmana, la setmana següent és com si no haguessin existit mai. És molt ràpid, tot va molt ràpid.
Una mica jo parlo d'això, no? Diverses qüestions d'aquestes, la qüestió política, no? Una mica, hòstia, qui se'n recorda? Jo sostinc ara que estem en una fase de final de la política s'ha acabat en aquest país, a Catalunya, i que es va acabar el dia que Pasqual Maragall es va aixecar amb un ple al Parlament de Catalunya i va dir, vostès tenen un problema que es diu 3%.
Per què es va acabar la política aquell dia?
Perquè es va acabar, va ser l'escenificació, i ostres, el millor escenari del Parlament, de que allò que en deien l'oasi català era tot pura filfa, era una mica de mercadillo.
Yeah.
I allà es va acabar la broma i va començar el no sé què, perquè no sé quin punt de la història estem ara. O potser ja estem fora de la història, ara que hi penso.
Home,
probablement estem fora de la història, sí. I jo allà ho situo. Jo aquell dia tornava de Flix... amb cotxe, una mica, no de pressa, però anava a la idea, perquè havia quedat per dinar amb el Ferran Mascarell, que som amics de fa moltíssims anys, i ell llavors era regidor, i ell, clar, també va sentir allò, i ens vam trobar, me'n recordo, a la porta del Juli Vermeu, d'un restaurant d'allà, sí, Ciutat Vella, del Raval, i estava, jo estava pàl·lid, ell estava blanc.
Ell ja és blanc.
No, ell estava
encara més
translúcid.
Ja.
I em diu, has escoltat la ràdio? Dic, sí. Però no sabíem què dir ben bé, perquè és allò que dius, és veritat, o sigui, has escoltat el mateix que he escoltat jo. I això que ell, amic personal del
Pasqual Maragall, no? Sí, sí.
I ostres, Sí, jo tinc la sensació que aquell dia va començar a canviar moltes coses, eh? I potser en aquell moment l'impacte de la frase i de tot el que va ocasionar ens va ofuscar una mica, però jo ara que hi penso amb temps, dic, hòstia, a partir d'aquell dia ja res no va anar igual. La legislatura de Maragall no es va acabar, després va venir en José Montilla, que, bueno, molt bon home, però va governar la Generalitat com si fos una diputació, diguem-ne, allò, pura gestió. Tot i així, se li reconeix el mèrit d'haver inaugurat l'últim hospital que s'ha construït a Catalunya.
I recordem que en aquell moment les crítiques que arribaven de l'oposició és que hi havia un excés de despesa en medicina primària, eh?
Després va arribar Artur Mas, que va desmantellar tota la sanitat pública que s'havia construït, i a partir d'aquí, bueno, ja sabem què ha passat, no?
Però sí...
És el moment... Probablement també és un moment en què em començo a adonar de que m'estic fent gran. No perquè m'estic fent gran perquè noti que em fa mal l'esquena o aquestes coses, no, sinó que comences a... Això ho deia un amic meu, l'Oleguer Sarsenedes, el fill del Jordi Sarsenedes, sí, sí. El que em deia, diu, quan comences a adonar-te'n que tens més el passat que el present, que el futur, malament rai. Malament rai perquè vol dir que anem cap avall. I sí, i probablement... La pandèmia i aquests mesos més durs i el confinament ha significat, en certa manera, la fosa negra de la nostra generació. És a dir, no la desaparició física, ni vol dir que jo deixi d'escriure llibres ni coses d'aquestes, però sí que aquella posició de prevalença, aquella posició de protagonisme de la vida social, cultural i tal, l'anem aparcant, anem desapareixent del primer pla. Cosa que em sembla raonable, sobretot si tenim present que, per exemple, el president de la Generalitat de Catalunya és uns mesos més jove que la meva filla.
Yeah.
O sigui, saps allò que diuen? No vagis a bars ni a discoteques on et podries trobar els teus fills.
Horrorós.
Perquè no faràs el modern, faràs el pena.
Tu saps que el president de la Generalitat venia a una tertúlia meva com el representant de les joventuts d'Esquerra. Saps que és allò que passa el temps i dius, ostres...
Jo l'havia vist al Festival Arts d'Estiu de Pineda.
Sí, sí,
déu-n'hi-do. Que la premsa la portava la Teresa, la nostra filla.
Sí, sí. I, me'n recordo d'això.
I el president, que llavors no era president, lògicament, venia allò amb la seva nòvia, llavors la seva xicota, a veure, doncs, això, el Miquel Poveda, que de jove estiuejava a Pineda, o jo què sé, o els Blues Brothers.
Escolta, mirant endavant, eh? Quin és el futur dels boomers?
El futur dels boomers és resignació, no? Com deia... Sí,
ostres!
Sí, perquè...
Quin missatge a l'optimisme, eh?
Home, aviam, el pessimisme és el realisme ben informat, diuen, no? Perquè som la primera generació que hem estat obsequiats amb 2 anys extra vol de treball, saps? Com allò dels flappers, de les màquines del millón, eh?
Sí, eh?
Tu això...
Hombre,
saps de què va?
Encara ara.
Doncs hem estat obsequiats amb 2 anys extra de treball extra per poder pagar el sistema aquest insostenible.
I també ens venim molt més tard, no? És que ens venim molt més tard.
Sí, però fem tap.
Ja... Yeah.
Clar, quan la gent diu, és que aquesta generació feu tap. Home, és que som 14 milions, aviam. Una mica de tap fem. Però, clar, en lloc d'intentar treure-se'ns de sobre el més ràpid possible, no, clar, ens fan treballar 2 anys més. Aleshores, clar, jo si he de treballar 2 anys... Bé, és igual, jo sóc autònom, o sigui que els autònoms, com que no ens posem mai malalts, no jubilem mai i no morim mai, som forever young a la força... això no tenim aquest problema, però és clar, la gent normal i corrent suposo que té ganes de jubilar-se i que hi hagi un altre que agafi el relleu, però clar, si el senyor Escrivà, que és el ministre del RAM, no el deixa, doncs continuarem fent tap.
Jo crec que el Josep Martí Blanc hauria d'entrar, ho dic perquè està fora i crec que l'hauríem d'introduir aquí perquè hi hagués un moment
d'interacció.
No? Tinc ganes de conèixer la seva opinió sobre tot això, perquè ell també forma part, saps, del fenomen.
És que són molts, ja t'ho he dit, que, bueno, esclar, mira, vas per tot arreu, són molts. L'altre dia parlàvem amb el Víctor Amela. Clar, de què havíem de parlar? Si el Víctor Amela és 15 dies més jove que jo.
Sí, veus?
Hola. No,
hola, Josep. Seu un moment, sisplau, si no et sap greu, com estàs, eh? Estàs bé?
Avui et faran treballar una mica més del compte, eh? Ho sento.
Tot bé, Mec.
És gairebé un atac el que estem fent en aquests moments, en el millor sentit, perquè volem la teva opinió.
La meva opinió.
La teva opinió sobre el fenomen boomer, perquè tu ets boomer. Tots som boomers aquí, en el locutori.
Sí.
Com a mínim tots som boomers, no? I clar, està el Rafael dient de tot, no?
No, I jo què he de dir? Què vols que opini?
No ho sé.
Què penso d'això?
Sí, clar.
Jo en tinc el... Ara anava a dir una expressió que no puc dir, aquesta ràdio. Però n'estic hasta al capdamunt de les etiquetes. Sí. I efectivament sóc un boomer, igual que durant tota la història del món, quan dobles els 45 o els 40 o en tens 50, pues, formes part d'una categoria de gent que té una edat determinada. Però aquesta obsessió de la nostra societat per anar fent caixetes, homes, dones, cristians, musulmans, boomers, millennials, no l'acabo d'entendre.
No, però no és tant una obsessió per fer caixetes, com dius tu, sinó simplement situar cada cosa en el seu espai i en el seu moment. És evident que aquest país no seria el mateix si això entre el 55 i el 73 no haguéssim nascut 14 milions de persones, com no ha tornat a succeir mai a la història d'Espanya.
Això és així. Mai.
I les coses, com que les coses no passen perquè sí, com si fos un xampinyó que surt allò per humitat, clar, ara el que dèiem, no? Quan diu, és que les generacions anteriors fan tap i no ens deixen accedir al mercat laboral. Home, entre que el ministre ens convida a treballar 2 anys més i que, a més, són molts...
Doncs en això...
O sigui, jo no tinc cap mena de pretensió de fer caixetes, simplement...
No, però no ho deia per tu, ho deia dir...
no,
així en general.
Però ho has de dir d'alguna manera, i de fet, jo no m'he dit mai a mi boomer, jo em reconec com a... membre d'aquesta generació que es va dir del baby boom.
Exacte.
Em sembla que és una etiqueta lògica, perquè va haver un baby boom. Boomers és la manera menys creativa... Sou uns boomers.
El que et vinc a dir és que hi ha una narrativa, no?, que intenta expulsar el boomer. Uh-huh. Dir, escolti, vostè ja no és d'este món. Vagi empaquetant i retiris. I dir, escolti...
Amb molt de gust ho faria.
Vagi un ratet a la merda. Este món és de tots. Des de que naixes fins que te'n vas del tot. I mentre estàs aquí, pertanys a una generació, però participes dels debats col·lectius, participes de les coses que es fan en societat, i ets un més de l'equip. I quan em queixo d'aquesta intensitat en remarcar la identitat de cadascú, ja sigui per edat, per gènere, per qualsevol altra cosa, el que es fa, en el fons, és trencar el nexe de col·lectivitat. I això a mi em resulta molest, perquè crec que va en detriment d'una societat millor, saps? Quan tothom intenta mirar l'altre, veure amb el que s'hi pot assemblar, dir, molt bé, aquest és del meu equip, el de l'altre, el que el tens al davant, sigui perquè té uns anys més que tu, sigui perquè entre les cames li penja algo o no li penja, aquell és dels altres. I, per tant, jo vaig a treballar només amb els del meu equip.
Però sí que és cert, que el gènere humà tendeix a ser gregari.
Sí.
Ho saps de sobre.
Sí, gregari,
i ens apuntem a la colla, no?, a la colla que ens toca. Això d'una banda. I d'altra banda, estic absolutament d'acord amb tu, amb aquesta idea de dir, no, com que no ets dels meus, per tant estàs en contra meu, que això és una actitud, diguem-ne, bastant d'extrema dreta, d'extrema dreta d'una banda, d'extrema dreta d'una altra, però tampoc em preocupa en excés saber que he arribat a un punt de la meva vida en el qual aquelles coses que més o menys m'havia proposat fer o ja les he fet, i per tant no cal tornar-les a repetir perquè és fer el pena, o si no he arribat a fer-les, escolta'm, que les faci una altra.
Sí, això són els 50,
que les faci una altra.
Això són els 50,
no,
Rafael.
No. Vaja. Això obre la porta a fer reflexions en sentit contrari d'abans, que és que de la mateixa manera que diguem-ne, aquesta cosa de... vagi empaquetant, perquè vostè ja comença a sobrar.
Fer catúfols.
Després hi ha l'altre, que és mirar-te al mirall i acceptar que tens bosses als ulls, que el cabell se t'ha fet blanc, que la panxa ja no marxa encara que facis 2 mesos de règim,
sí, sí.
I que, per tant, els pantalons de pitillo ja no et queden bé, i quan te vas a comprar unes ulleres has de triar un color que però passi
aquest,
més o menys
d'altre segut. Un gran moment, Josep.
Això és acceptar, també.
Clar, saps? Però aquest és un gran moment. El problema és quan no s'accepta un i continua posant-se samarretes d'aquelles absolutament arrapades.
N'hi ha casos així. I tant. I alguns cèlebres. No. Això és molt patent.
Això és molt... Sí, és veritat.
Això és molt trist, i això crec que hauria de ser tractat per la sanitat.
Escolta'm,
per la sanitat bàsica, del CAP.
Quin ambulatori que us estan fent allà a Premià de Dalt, ara, no?
Sí. Tot un ambulatori molt gran, no?
Sí, sí, sí.
És del meu poble, el res. Sí. Som del mateix poble. Sí.
Bueno, sí,
bueno, el poble és més meu.
Sí, no, ara hi dius tu. Jo sóc de Gràcia, i els de Gràcia ja saps que som molt pagats de nosaltres mateixos. Sí. A més, jo he fet el pregó de la Festa Major.
A mi no m'han fet llegir mai el pregó de Premià de
Dalt. Jo tampoc, cosa... a mi Premià. Aleshores, sí, sí, però jo he vist que Premià de Dalt per un accident sentimental.
A veure, estos accidents estan...
Ah, és una cosa com una altra, oi? No, el seguro no paga.
No paga.
però sí, sí, som de tots dos ja de Premià de Dalt.
País on, o poble on també hi ha un munt de boomers. Efectivament, sóc un boomer, és el llibre...
No et pensis, eh?
...del Rafael Vallbona.
No et pensis.
Com que no? Que ha marxat tothom.
Jo crec que, en general, els pobles de... Sobretot els pobles del Maresme, mm-hmm, tenen molta gent gran, perquè la gent gran avui en dia, la gent viu 100 anys, i molta gent jove. Gent jove amb crius petits, amb canalla petita, les dues escoles públiques allà han hagut de multiplicar les línies i els aularis, tant la Santana com Maria Manent. I, per contra, en aquestes generacions, en les que quedem al mig, són probablement les èpoques en què aquests pobles han crescut menys d'habitants, excepte aquells pobles on hi van a viure gent per buscar unes millors condicions de vida. Per exemple, el cas de Premià de Mar. Uh-huh. Premià de Mar és una ciutat de 30.000 habitants que té... Tu vas un dia de cada dia pel carrer i està ple de gent passejant, gent jubilada. Per què? Pues perquè gent que va anar a viure allà als anys 60 per trobar una esperança d'una vida millor i més digna, perquè hi havia moltes fàbriques, tèxtil, sobretot, i estampació... i que ha arribat un moment, doncs, que, esclar, que s'han jubilat.
Clar.
Que s'han jubilat. Per contra, aquests pobles així, que eren molt petits, a Premià de Dalt, jo quan hi vaig anar a viure tenia 4.400 habitants, sí, i ara en té 10.500.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Clar, vull dir, i s'han construït molts xalets adossats, xalets sense adossar...
Però és que allà tots són cases i xalets, efectivament, no són blocs de pisos.
Ja ho diu la cançó, Maresme lliure i tropical. Escolta'm, el Maresme, poca broma, perquè és aquesta comarca que fins i tot les dones i els homes del temps ho diuen Costa de Barcelona, perquè com si els hi fa com vergonya dir la paraula Maresme, no sé per què. Escolta'm, som gairebé 600.000 persones. 600.000 persones és... tota la conurbació metropolitana de Tarragona, eh?
Déu-n'hi-do.
Oh,
en fila...
No som quatre, eh? No som quatre.
En fila ocuparíeu lloc, sí.
Rafael Vallbona, ha estat un plaer. Moltes gràcies per venir.
El plaer ha estat meu. Moltíssimes gràcies per convidar-me aquí, per compartir una estona amb tots vosaltres.
Faltaria més. En Josep, avui de llibre en llibre. Això m'agrada, eh?
Es deu que oca.
Pràcticament. A quina oca anem a parar, ara?
Ara anirem a Barcelona Cultura Sense Capital, del Marc Roig i... I va dir.
De seguida li preguntarem al Josep Martí Blanc per què ha escollit aquest llibre, del que dedicarem tots els minuts que ens separen de les 5 de la tarda, una mica més de 20. Fem una petita pausa. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
20 minuts i les 5 en punt de la tarda. Efectivament, totes les setmanes ens deixem anar pel criteri, per la selecció i per l'argument que ens situa al damunt la taula en Josep Martí Blanc, que avui ha utilitzat les paraules Barcelona i cultura referint-se al llibre que ha escollit, no, Josep?
Sí, t'he triat un llibre que va de cultura, de polítiques culturals, a la ciutat de Barcelona. És un llibre que l'ha escrit el Marc Roig i Badia, que és antropòleg, però que tota la seva vida professional ha estat vinculada al món de la cultura. Fa de profe a diferents màsters i postgraus sobre gestió cultural, però també ha sigut productor, tota la vida dedicat al món de la cultura. El llibre el publica l'Abadia de Montserrat, publicacions de l'Abadia de Montserrat, a la col·lecció Magma, que és una col·lecció que dirigeix l'amic Francesc Marc Álvaro.
Sí.
I que ja li havíem llegit algunes cosetes amb aquesta col·lecció, el Populisme de l'Albert Sáez, o un del Futbol com a negoci, del Marc Menchen, saps? Que eren perletes. I vam dir, doncs, anem a donar-li una altra oportunitat a l'editorial.
Hem de fer que vingui un dia amb Francesc Marc Álvaro.
Sí, un dia farem a xerrar amb ell. Sí. Llavors, el llibre aquest és, com t'ho diria, és com una pastilleta amarga. Saps?
Una pastilleta amarga?
Sí, és una pastilleta amarga, perquè no diré, ara que ho tenim a l'autor, no, ja li preguntarem amb ell, no? Però, diguem-ne, no és que l'hagi fet un home enfadat amb els polítics i a les institucions, però sí que l'ha fet un home que és molt crític amb les institucions, tant l'Ajuntament de Barcelona com amb la Generalitat de Catalunya, i les polítiques culturals que han desenvolupat des de que es van recuperar les llibertats en el seu dia. Llavors, hi ha la tentació de fer de caricaturitzar una mica la tesi principal del llibre, que seria, escolta, doncs la tesi, quina és? La tesi del llibre és que tot el que s'ha fet malament i, a més, és un desastre, no? Però, dius, dit així, no tindria massa sentit. El llibre s'ha de llegir perquè hi ha arguments per apuntalar aquesta tesi. I, bàsicament, jo ja he sabut trobar, o almenys és la meva experiència com a lector, dos nivells de lectura. Hi ha un element que és el fet de que Barcelona no els socialistes des de l'Ajuntament, principalment, que s'han gastat una mica més de calés que els de la Generalitat en l'època pujoliana, doncs es van equivocar en el model de cultura, però sí que tenien polítiques culturals, es van equivocar, i al Palau de la Generalitat el que no hi havia era política cultural perquè no se'n volia fer, perquè pensaven que fent-la abonaven el camí dels seus partits d'oposició, per entendre'ns, no? I després hi ha un nivell de lectura més enfocat al que l'autor critica, que és que després de tot aquest esforç o no esforç per posar en marxa polítiques culturals, el resultat doncs no ha estat el que s'esperava, perquè la nació catalana no forma part de la idea cultural de Barcelona, és a dir, és impossible trobar algo de la nació catalana dins del plantejament cultural que es fa a Barcelona, cosmopolitisme, bla, 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 bla. Això per un cantó. I, més enllà de l'eix nacional, en l'eix ideològic més clàssic, doncs l'autor també carrega les neules en el sentit de que les classes populars han estat expulsades o no participen, o, diguem-ne, no hi ha cap nex entre la cultura institucionalitzada del present i la cultura popular. Llavors, tot això, caramba, empaquetat en forma de llibre i passat per la meva traductora, que no té per què coincidir amb la de l'autor, és el que jo he sabut trobar al llibre del Marroig, i crec que és un llibre de bona lectura, sobretot per les persones que tenen interès en desenvolupar una visió crítica sobre el fet cultural a la ciutat de Barcelona.
Tota aquesta lectura que del llibre ha fet en Josep Martí Blanc l'escoltava el seu autor, l'antropòleg Marc Roig Badia. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No començarem d'una altra manera, que és demanant-li la seva opinió sobre el que acaba de dir en Josep Martí Blanc.
Doncs trobo que el que millor puc dir és que s'ha fet seu el llibre, és a dir, que ha explicat molt bé els eixos claus del llibre. Si em permeteu, per dir des de l'inici, efectivament, la col·lecció Magma és una col·lecció que intenta posar el focus en temes diferents, el populisme, l'esport, l'absolut digital, amb el que és ara de Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, i obrir joc i veure una mica com funciona i què és el que passa. És a dir, que tenen una funció divulgativa, però també una funció, doncs, això, d'explicar una mica com funciona la maquinària. I, en aquest cas, en l'àmbit de cultura, la idea és la mateixa, explicar una mica què ha passat a nivell de cultura en els darrers 40 anys, 30-40 anys, però en aquest cas explicat una mica des del món de la gestió, des de les decisions de polítiques, des del món de la producció, és a dir, una mica des de les bambalines. I el relat que em feia ara en Josep Martí el puc subscriure, és a dir, d'alguna manera seria el que ha explicat ell, no? És a dir, la creació de grans equipaments culturals a la ciutat ha servit més, ha estat feta més en una lògica de situar Barcelona com a gran ciutat europea, més en una lògica de remodelació urbanística de la ciutat i de generar uns equipaments que donguessin nom a la ciutat i que la situessin a nivell en el panorama internacional, que no en la lògica del que per mi haurien de ser les polítiques culturals, que és fer la cultura accessible a tothom o que la cultura arribi al màxim de gent, i en el cas de Catalunya, que la cultura catalana sigui coneguda, sigui accessible, arribi a tothom, etc. I, com deia ell, el pujolisme va tenir una actitud molt tímida, amb inversions pressupostàries molt baixes, cosa que sorprèn, perquè era un partit que considerem que és un partit nacionalista i, per tant, hagués tingut tota la lògica, que hagués treballat amb una lògica de construcció nacional i de construcció d'una cultura per un país. I, a la vegada, com deia fa una estona, a l'Ajuntament i a la Diputació, la lògica ha estat una lògica més urbanística que no una lògica de fer accessible la cultura. I, per tant, arribem a un moment que el balanç és, com dic jo en el llibre, hem construït una andròmina monumental, grans equipaments, però que molt sovint, si mirem les estadístiques, doncs el 80% dels visitants són turistes, estan molt pocs pensats per la població local, i a la vegada es produeix aquest fenomen estrany, com doncs, tant el MACBA, el CCCB, per dir dos equipaments que em venen al cap, doncs no s'articulen amb el territori, és a dir, el MACBA no té relació amb, no fa de Museu d'Art Contemporani Nacional de Catalunya i s'articula amb centres de producció que hi hagi al territori. El mateix podríem dir al Centre de Cultura Contemporània, que està finançat amb un 75% per la Diputació de Barcelona, però té molt poca relació amb els municipis de la província. Bàsicament s'hi fan grans exposicions internacionals, però no apel·la a la ciutadania. I la sensació és aquesta, no? De que no hi ha hagut un pla que permetés que aquests grans equipaments actuessin de capçalera a partir dels quals s'articula una política cultural per tot un territori, no? I aquesta sensació, en Josep, no sé com ho deia, si era enfadat o no, bueno, jo diria enrabiat, i no, només diria que quan algú està enrabiat també es pot dir que encara no ha perdut l'esperança del tot, no? Perquè si no ja no s'enrabia, no?
Però la pregunta, la pregunta que m'agradaria fer-li és com és que ens hem equivocat tant? No? O sigui, com hem arribat a errors que són tan grans, aquests errors, no?
L'altre dia vam fer un debat amb hi havia el Jordi Pardo, hi havia el Jordi Amat, hi havia la Carme Fanoll, hi havia en Francesc Marc Álvaro, no? I en bona mesura tots els tertulians es preguntaven una mica el mateix, no? Hem viscut uns anys, els darrers anys, que han estat aquests anys del procés independentista, etc. I si mirem el que ha passat en aquesta lluita o en aquest procés d'afirmació nacional, veiem que la cultura hi ha tingut un paper molt secundari. És a dir, que una mica el que intento explicar jo és que potser doncs, abans de la Guerra Civil, a la República o a la Mancomunitat, hi havia un catalanisme polític molt fort, on quedava molt clara certa idea de catalanisme polític, on la cultura hi jugava un paper molt clau, i a partir de la transició tot això es desdibuixa i els grans equipaments que es construeixen doncs això, a l'època maragalliana per esquematitzar-ho són equipaments que estan més pensats per ser cosmopolites, per ser internacionals, etc. I l'actitud del pujolisme davant de tot aquest d'aquesta acció de la política de Maragall, doncs és molt a la defensiva, amb una lògica, doncs amb una cultura molt de segona divisió, apostant per cert folclorisme, per certa cultura tradicional, però sense posar-la al dia, i la sensació és una sensació de decepció. A veure, em preguntes per què ha passat això. Ha passat una mica a totes les ciutats, en el sentit de que el balanç dels darrers anys podria ser que hi ha hagut com una separació entre el món de l'educació i la cultura, és a dir, els projectes culturals històricament són projectes que el que pretenen és promoció de l'esperit crític, creació de ciutadania, una ciutadania més sensible, és a dir, aprofitar l'art com un espai de com una possibilitat de participar en la vida comunitària, de fer vida comunitària, etc. Yep. La creació de grans indústries culturals ha entès més la cultura amb una lògica d'entreteniment i amb una lògica de consum que no en una lògica educativa. No? I això no és que hagi passat a Catalunya, això ha passat a tot arreu. No? Però a Catalunya s'hi afegeix el fet de que aquesta particularitat cultural, que és la cultura catalana, evidentment, no podem menystenir el fet de que a partir dels 60s i 70s hi ha uns processos migratoris que fan que Catalunya dobli la seva població i amb diguéssim, amb persones que venen d'altres indrets de tot l'estat espanyol, i en aquest procés doncs no s'acaba d'afirmar la particularitat cultural catalana, s'entra en un marasme d'identitats postmodernes, per dir-ho d'una manera ràpida, i no hi ha ningú, per una qüestió d'equilibris electorals, doncs no hi ha consensos forts, suficients, veient, com per fer un treball, diguéssim...
Sí, estic veient que en Josep vol dir alguna cosa, no?
Sí, volia afegir... Anava a la teva pregunta, Josep. Com te pots equivocar tant? Hi ha una manera d'equivocar-se que és... I vinc pensant els últims anys perquè ens hem equivocat amb més coses. I crec que una de les coses que explica els errors és el silenci de la gent que veu que s'estan cometent. Per confortabilitat, per por a pagar els costos, a sortir de la línia... Tu fixa't, per exemple, que ara, sense sortir del món de la cultura, és difícil guanyar premis literaris sense tindre un programa de televisió o un magazín de ràdio.
Sí, sí.
I, en canvi, sortir per la televisió o tindre un magazín de ràdio no vol dir que no pugues ser-ho, però no et converteix automàticament en un gran escriptor, no? Doncs han sortit llibres bons i dolents, però dels dolents ningú n'ha dit ni paraula. D'aquí 20 anys pots estar preguntant-te per què la literatura catalana no acaba d'oferir productes, diguem-ne, a l'alçada de la llengua cusa. Crec que això serveix per a totes les coses, també per a la cultura en general. De totes maneres, Marc, si em permets, en la lectura atenta del teu llibre, sobretot la variable que a mi m'ha interessat particularment, que és aquest, aquest divorci entre el món popular i la cultura institucionalitzada, el fet de la que la cultura ja no diguem-ne, no funcioni com algo realment disruptiu, crític, el gamberrisme, per entendre'ns, adoptant formes culturals. Però llavors, al mateix temps, jo, a les meves anotacions, el que tinc és... ja que tu també defenses un dirigisme cultural bastant gran a través del diner públic, si això és compatible. És a dir, hi ha alguna cultura dirigida a través del diner públic que plantegi aquest element de popular, disruptiu, experimental, gamberro... estos dos ingredients són sumables?
Intento respondre't. La resposta és radicalment sí. És a dir, tots els estats del món fan política cultural en la que es preocupen de defensar la llengua pròpia, es preocupen de defensar la cultura pròpia, es preocupen de defensar la cultura nacional, amb sistemes de regulació dels mitjans de comunicació, amb polítiques d'excepció. Tots els estats del món ho fan. Els francesos es preocupen prou de tenir un cinema propi, amb una indústria audiovisual potent que no se la mengi a Hollywood o a les majors, per dir-ho d'una manera. Fan polítiques per defensar el francès. És a dir, hi ha polítiques clares de protecció, de polítiques clares de promoció de la cultura nacional, d'ajuts a la indústria, etc. Si pensem en l'estat espanyol, doncs veurem també que clarament hi ha, diguéssim, ajuts fortíssims per intentar tenir un cinema propi. És a dir, el que intento, amb anècdotes potser de vegades, però intento explicar en el llibre, és que si no hi ha una intenció de construcció d'una cultura pròpia i no hi ha un estat al darrere que apreti, és molt difícil que pugui subsistir una cultura popular, perquè en bona mesura la cultura popular avui és cultura mediàtica, i per tant si no hi ha aquest espai, fixa't en una idea, portem 40 anys d'institucions i de polítiques culturals i el balanç és que hem perdut 500.000 de parlants de català. Per tant, vull dir que les coses han anat a pitjor, i el nombre de consumidors de cultura catalana cada vegada va a menys, i per tant et preguntes, aquí està passant alguna cosa que no quadra, no? I la cosa que no quadra és que no hi ha una administració potent al darrere que faci els deures tant en la normalització del català com en la normalització de la cultura catalana, no? Ara va sortir això de l'escola de Canet de Mar, dius, ostres, ens obliguen a un 25%. Bé, siguem realistes, a la majoria d'escoles el català ja no té ni la presència aquesta del 75%, per menysteniment administratiu, perquè hi ha hagut deixadesa en el procés de normalització lingüística, i a la vegada també veiem el mateix amb els equipaments, és a dir, no hi ha programes, no hi ha contractes programa que obliguin els equipaments a programar una part d'autors catalans, a difondre la cultura catalana, i clar, si aquestes coses no es fan, doncs passa el que passa.
L'hem sabut fer prou atractiva, preguntaria jo? És a dir, perquè per apropar... Ens queden 2 minuts, però per apropar efectivament la política cultural a la cultura del carrer, caldria que aquesta cultura fos lo suficientment atractiva com perquè la gent se sentís justament atreta, no?
Jo no crec en que la solució sigui ensucrar-ho o posar-ho divertit o fer-ho entretingut. No. La solució és fer polítiques. Jo explico una anècdota. Quan hi va haver polítiques de suport al català a la ràdio i polítiques de que hi hagués percentatges de música en català a les ràdios, això va provocar el fenomen, diguéssim, del rock català, etc. Yeah, yeah. Però després això va continuar. I no ens preocupem que creativitat n'hi ha. És a dir, si nosaltres fem mesures de protecció i diem, doncs, escolta, el 30% del que passi a la ràdio ha de ser en català, no ens preocupem que sortiran programes en català, sortiran músiques en català i acabarem tenint reggaeton en català. No em preocupa gens.
En el proper minut, difícilment. I a continuació, tampoc. Estem a menys d'un minut a les 5 de la tarda. Marc Roig, t'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. Molt amable.
Jo us agraeixo a vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
I animo simplement a dir, és un llibre que no s'espanti la gent, que no és un totxo de política cultural, que és un llibre divertit, és un llibre amè i és un llibre divulgatiu que funciona molt bé. I
tant que sí.
Estaràs d'acord, Josep Martí, amb
mi. Has fet el tancament per mi. A mi ja no em cal fer-lo.
Res més, no? Gràcies, Marc. Josep, seguim la setmana vinent. Sí. Veurem cap on ens portes.
Estan tots triats ja per les properes tres setmanes.
Ostres.
Espera que els companys de producció puguem fer la feina.
Has fet els deures.
En calma.
Molt bé,
Sí.
Des que vens a l'estudi, veus...
Bueno, perquè he pensat que vull demanar un increment de sou.
Això mateix. Va, que són les 5, ara ho discutim. Fins ara.